Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment ara per millorar el nostre català. Ho farem de la mà del podcast Paraules Habitables, un espai divulgatiu amb el suport del TERMCAT que ens apropa els criteris i també les decisions que donen forma als mots.
Paraules Habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
LGTBIQ+. Col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
L'acrònim LGTBIQ+, és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del TERMCAT d'aquest àmbit ha anat acumulant entraves. Avui en parlen la Dolors Montes del TERMCAT i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? Uh-huh. És a dir que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que de fet ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? Uh-huh. També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no? De queers, que és aquestes uh-huh. persones una mica que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual-heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí. van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del TERMCAT, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo en formo part i una mica quan surts de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? Propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents per un motiu doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina i, per exemple, doncs, formes com sortir a l'armari o entendre a l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta. Vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al TERMCAT d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual. Vam canviar sí. per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta paraula,
exacte, sí,
no?
Sí,
i bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
Sí.
És una col·laboració, no, del TERMCAT amb els nostres amb altres professionals, sí. difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
I de Manlleus, com aneu? El món LGTBIQ+, veu molt de l'anglès?
Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis. Jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcant, un calc és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit del manlleu directe.
Clar,
no?
N'hi ha alguns de manlleus directes, però no predomina.
Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
Sí, segurament és un calc d'anglès. Segurament és un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sortir de l'armari, efectivament.
Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis, vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
Mira, nosaltres, com a Termcat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric i encara més el masculí plural. No podem fer el plural
amb la i.
Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fem persona transgènere, persona homosexual. És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
Justament l'altre dia parlàvem d'incloure el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs, que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gesten el bebè i el pareixen.
Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare. Què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I, per tant, no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+, és un diccionari especialment ideològic?
És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? I és a la societat i també és a la llengua i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit especialment, perquè el fet que nosaltres en algun moment entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament. Perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista, hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això. I, per tant, evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim d'objectivament possible. Però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i, per tant, podem recollir-la.
Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
Em van posar un 9.
Ja, jo crec que s'ho valia, eh? Se'l mereixia el 9.
La pregunta Termcat.
Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta, que ens contesta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
Per nosaltres, és dir, en terminologia, és imprescindible. És dir, hi ha, d'una banda, nosaltres som molts lingüistes, però ha d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real, Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir que potser estàs fent una cosa doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, eh? Vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes amb àmbits d'especialitat. Potser hi ha una universitat que té un punt de vista que és diferent d'una altra universitat i a vegades també s'ha de vigilar perquè si només tens en compte especialistes d'un àmbit d'especialitat et pot donar un resultat esbiaixat o no prou global del que és el que volem que sigui el diccionari.
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
Qui omplirà la galeria de mil moments.
Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
Participa i les teves fotos poden tenir premi.
A continuació, el Laic dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat. Continguts en xarxa.
Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, està editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls.
De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
Hola, molt bé.
Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula. Mm-hmm. Però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
Mm-hmm. Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després, pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer, què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació has de saber exhalar, o sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor; dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci, i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és, i no és el esto es lo que hay, com resignat, no, és deixa't de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge, i estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida, i no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
De res, un plaer.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són